Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia a Catalunya, hores d'ara, marcada pel fort vent que impacta amb la mobilitat i en danys en arbres i mobiliari. L'episodi de màxima intensitat de vent durarà fins a les 5 de la tarda. Protecció Civil activa el pla Vencat a 30 comarques catalanes, ubicades al litoral, prelitoral i a les comarques de l'interior de Barcelona. Les més afectades, Baix Llobregat, a Garraf, al Penedès, a Noia, Bages, Segarra i el Vallès Occidental. Ratxes que superaran els 70 km hora i que poden arribar al 100 al Montsec, zones del Pirineu i l'Alt Empordà a mesura que vagi passant la tarda. En aquesta comarca, l'Alt Empordà bufa la tramuntana i avís de perill molt alt per 41 municipis i alt per 257 que configuren la comarca gironina, on també hi ha avís de mala mar amb onades de 4 metres. Bon migdia, sóc Sergi Tor i a diferents ciutats importants de Catalunya com Barcelona, Sabadell, Granollers i Mataró han tancat avui a parcs i jardins per les fortes ventades. A la resta, això sí, es recomana no anar aquesta tarda als parcs com mesura preventiva. Primeres incidències pel vent a Maçanet de la Selva, Arbúcies i Sant Martí Vell, on s'han hagut de retirar arbres caiguts. També tallada, en aquest cas, la carretera G153 entre Sant Feliu de Buixareu i Arbúcies. I a Banyoles, els bombers han hagut d'actuar a la zona de les barraques de la Festa Major, on el vent ha arrencat una lona d'una de les estructures que ha acabat a terra. Els bombers de la Generalitat han atès ja una trentena d'avisos fins les 10 del matí, una xifra que s'incrementarà les pròximes hores. I com han d'actuar amb aquest vent? Doncs hi ha tres àrees de perill: balcons o exteriors, carrers i la conducció. Álvaro González, cap de la Guàrdia del SECAT, Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, ens aporta la prevenció. Primer, revisar balcons d'objectes mòbils com els testos.
Revisar tot el que són aquells elements que tenim a l'exterior, a zones urbanes, doncs, terrasses, balcons, aquells elements menys estables. Estem parlant, doncs, per exemple, les manivelles dels tendalls que tenim enganxades i que amb l'aire doncs, poden caure. També els testos que siguin ben fixats o treure'ls directament.
Com dèiem ja, els bombers acaben d'actualitzar les incidències relacionades entre les 10 i la 1 del migdia i són un total de 128. Segona recomanació, si som al carrer caminant, què és el que s'ha de fer?
Hauríem d'evitar totes aquelles zones properes a llocs inestables, zones d'obres o murs que estiguin abandonats, també propers a parcs i jardins, de moltes branques. També les activitats que es facin en grups, en dies d'escoles o d'excursions.
I tercer, ho viu als conductors aquesta tarda. El vent és un factor de perill d'accidents. Álvaro González.
Incrementar les precaucions a l'hora de conduir, disminuir la velocitat, podem trobar molts obstacles inesperats a la carretera, en avançaments, deixar doncs, més distància de l'habitual i especial cura a els ciclistes, motoristes, no?, que tenen menys estabilitat els seus vehicles i que poden ser patir un accident o un cop de vent més fort.
Queda clar que davant de l'escenari actual, amb aquesta possibilitat d'episodis forts de vent fins a les 5 de la tarda, si no és imprescindible, millor no sortir. Clar, avui és una jornada laborable, que també hi haurà molta sortida escolar, amb una mobilitat de milions de persones. Per tant, molta que molta prudència. Anem ja tot seguit a serveis. A banda del vent, com dèiem, fins a les 5 de la tarda, que bufarà en força, hi ha hagut ràxers ja fins a 130 quilòmetres a zones de Portbou i del Montsant. Doncs avui també, quant a temperatures, que hi haurà un descens de temperatures importants, especialment a Lleida, que passarà dels 27 graus d'ahir als 17 de demà. I dissabte, per cert, paraigües, hi haurà pluja en el primer dia del cap de setmana. Anem ja al trànsit. Busquem com s'està circulant des d'ara per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària està bastant calmada, però al voltant del nus de la Trinitat hi ha retencions tant des de la C58 com de la B20 o al Ronda de Dalt o la B10 Ronda del Litoral. A la resta de vies ha tornat a la normalitat i us demanem, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sector immobiliari lamenta la última i nova cessió del govern de Salvador Illa cap als comuns en una matèria tan sensible com és la vivenda. I és que el president de la Generalitat ja ha encarregat a la titular de territori, Sílvia Paneque, analitzar si és possible prohibir les compres especulatives d'habitatge. Aquest anunci ha aixecat, perquè pot tenir un rerefons, el rebuig generalitzat de promotors i constructors. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el seu director Òscar Gorgues alerta que amb aquest tipus de mesura el que poden generar és la inseguretat jurídica i refredar la confiança dels inversors i, per tant, provocar allò que tant es diu de l'efecte contrari del que veritablement es busca. Yolanda Canales, què més ens ha explicat Òscar Gorgues?
Doncs que limitar la capacitat de compra o de venda d'un bé que d'altra banda és legítim és un atac directe a un principi bàsic, a més que aquest tipus de mesures generen inseguretat jurídica, afecten a la confiança dels inversors i encara pot agreujar el problema perquè es pot reduir més el dinamisme del mercat immobiliari.
Aquestes iniciatives generen d'entrada inseguretat jurídica. La propietat privada és un dret fonamental i restringir la lliure capacitat de compra i venda d'un bé legítim suposa un atac directe a aquest principi bàsic. Aquesta inseguretat pot tenir conseqüències negatives en la confiança dels inversors i en l'atracció de capital, fet que pot reduir el dinamisme del mercat immobiliari.
Però a més, pel gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, tampoc no resol el problema de fons, que és que no hi ha prou oferta. Posant el focus només en l'especulació, diu Gorgues, no s'aconsegueix millorar la situació.
La mesura no resol el problema de fons, que és la manca d'oferta d'habitatge. Centrar el debat en l'especulació desvia l'atenció dels veritables reptes, que són la insuficiència de sòl disponible, les traves administratives en la promoció d'habitatge i la lentitud de la tramitació urbanística.
Al seu torn, Carles Sala, que és portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, dels APIs, diu que la feblesa parlamentària del govern converteix a Catalunya en un laboratori legislatiu experimental, que a més amb efectes molt dubtosos. I així mateix, tant la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona com els APIs indiquen que caldria aclarir el concepte de compra especulativa per veure, per exemple, si també inclou les compres destinades al lloguer o les rehabilitacions.
Gràcies, Yolanda. Canviant d'arguments informatius, marxem cap a Tarragona, perquè la Policia Nacional ha destapat una xarxa de frau a Tarragona en el sistema de protecció de menors estrangers no acompanyats. L'operació ha detectat un patró d'abandonament en deliberat de menors per part dels seus pares i mares, amb l'objectiu final d'explotar els recursos assistencials i de tutela que hi ha legalment establerts a Espanya. En total hi ha 30 persones detingudes i s'han retornat a 22 menors. Adri Suárez, última hora d'aquest cas.
I és que, segons la Policia Nacional, diversos pares instruïen els seus fills perquè declaressin en situació de desemparament un cop arribaven a Espanya, amb l'objectiu d'activar el sistema de protecció de menors i garantir l'ingrés als centres tutelats. Les investigacions, iniciades el novembre de 2023, han revelat com les famílies portaven els seus fills amb visats de turisme per abandonar-los intencionadament a prop de les comissaries o centres de menors. Els agents han identificat dos perfils, pares amb recursos que tornaven al seu país i d'altres amb menys mitjans que es quedaven a Espanya mantenint el contacte amb les criatures. El frau, estimat en més d'1,5 milions d'euros, suposa un alt cost per l'administració, amb despeses que poden arribar als 140 euros diàries per menor. La Policia Nacional, en col·laboració amb la DGAIA, continua analitzant els casos similars i no descarta noves detencions en altres comunitats autònomes.
I novament una casa d'horror d'una presumpta violació a una menor que es coneixien tots i que ens porta al Berguedà. Una menor ha denunciat una agressió sexual per part de tres menors al Berguedà, segons ha confirmat a fonts policials al diari Regió 7. Els fets haurien passat en dissabte a la tarda a Gironella, concretament a la vora del riu Llobregat. I primer i després en un domicili. La investigació policial, doncs, inclou que tots els presumptes implicats es coneixien, els agressors i la víctima, perquè anaven junts al mateix centre educatiu. El diari Regió 7 explica que els menors haurien gravat a part dels fets i que la noia, doncs, va necessitar l'atenció del sistema d'emergències mèdiques i va ser traslladada a un centre hospitalari a causa de la brutal situació. Com dèiem, hores d'ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i ja han posat el cas en coneixement de la Fiscalia de Menors, que s'estan fent a càrrec d'aquest cas que hauria succeït dissabte a la tarda a Gironella. I a la programació avui de COPE Catalunya ens estem parlant de la venda de roba de segona mà, que va a l'alça. Catalunya lidera a tota Espanya aquesta venda amb un total de 150 botigues. Alguna tan important com la que hi ha ubicada a Barcelona al carrer Numància, amb un total de 300 metres quadrats i un total de 7.500 articles a disposició dels compradors. I com funcionen aquestes botigues? Doncs via donacions i via la venda de la segona mà de la roba. A migdia a COPE, la nostra companya Mar Puerto ha parlat amb Maria Cañedo, cap de la divisió de detall de la Fundació Amiga de Formació i Treball amb una botiga a l'Hospitalet de Llobregat, i ens ha explicat com funcionen les botigues de segona mà de roba.
Nuestro funcionamiento es en base a las donaciones, es decir, no vendemos el producto de los clientes, sino que los clientes pueden incluso en la tienda ir a donar la ropa que ya no quieren utilizar y nosotras les damos esa segunda vida.
Com dèiem, a Catalunya està a l'alça i està de moda la compra de roba de segona mà. Amb el segment de persones menors de 25 anys ha passat de comprar de la segona mà doncs d'un 10 a un 20%, és a dir, s'ha duplicat la venda en aquest sector juvenil. Maria Cañedo confirma aquest creixement.
Creo que en general son más conscientes de que, bueno, son prendas y además que les gusta la idea de encontrar a veces pues o chollos o prendas especiales que se salen un poco también pues de lo que puedes encontrar en grandes cadenas que es donde el comportamiento de las prendas de primera mano casi que nos lleva, ¿no? A las cadenas grandes, a...
I per aprofundir més sobre aquest tema, saludem aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra Mireia González, dissenyadora de moda de l'Escola S Design de Barcelona, que pertany al grup Planeta. I a més, autora d'un article molt interessant que el poden recuperar per internet de l'agost del 2023, que parlava, doncs, amb aquesta moda 100% reciclable si existeix. Mireia, benvinguda al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Pues moltes gràcies per convidar-me.
Bé, la primera pregunta és, mitjançant aquest article de fa 2 anys, si existeix una moda 100% reciclable, continua sent vigent o en 2 anys la situació ha canviat?
Bueno, és una situació bastant complexa, que a veure, ara farem 5 cèntims una mica de la mateixa, no? Però, clar, la moda 100% reciclable sí que existeix. De fet, hi ha moltes marques i moltes catalanes que són empreses amb segell B Corp. Això vol dir que tots els seus processos, no només de producció, sinó també d'organització i de tot el tema de recursos humans, etcètera, és totalment sostenible. Això no vol dir que la indústria estigui en 100% disposada a perdre diners i a ser reciclada, evidentment.
Sí, me dius que la indústria no està disposada a perdre diners, però que hi hagi per part d'una peça de roba amb major continuïtat, això no pot tenir també una sèrie de guanys posteriors o no?
Sí, la cosa és, si nosaltres som una empresa que naixem amb els valors de la sostenibilitat, per exemple, marques catalanes com Thinkimu, que ja han nascut en aquest paradigma i el seu model de negoci està basat en la sostenibilitat, llavors, evidentment, fan negoci fent les coses sosteniblement. Però si tu ets una empresa que has guanyat diners amb un sistema molt tradicional, molt de guanyar diners baixant costos de producció a tota la cadena de valor, és molt complicat fer-te sostenible.
Mireia, 2 preguntes per acabar i molt concretes. Primera, per la teva experiència i amb aquesta casa com a professional del sector, parlem amb la diferència que pugui haver-hi entre home i dona. Tu quan creus que ens hauríem de gastar anualment per anar vestits correctament i tenir un armari amb possibilitat d'alternatives?
Pues mira, em sembla una pregunta molt interessant, però la plantejaria potser d'una altra manera. És a dir, que gastar-te X diners en un armari no significa que aquestes peces sempre siguin teves. De fet, pots treballar també al mercat del lloguer, que hi ha moltes marques que fan lloguer, amb algunes tan conegudes com Adolfo Domínguez, per exemple, Però després hi ha moltes altres, com és Canfan, que també és una marca espanyola, i també fan lloguer. I després la reventa. El que estem veient és que moltes persones compren moda més cara, peces més bones, per després tenir una segona vida en el món de la reventa. I si em preguntes una xifra, jo sóc de gastar poc, però bueno, i jo crec que amb 200 euros a l'any podries tenir un armari sostenible.
200 euros l'any? És una xifra molt interessant.
Clar, has de pensar que la mitjana d'ús d'una prenda a Europa són 8 vegades. És a dir, la gent la llença després de fer-la servir 8 vegades. Això és una locura absoluta. Això és el que hem de canviar. És a dir, has de tenir un abric que te'l poses 20 anys i que inclús si després de dues temporades o el que d'això no et va bé, et va gran, no et va petit, no el vols arreglar, també treballa la reparació. La reparació és un sector que ha augmentat moltíssim. Per exemple, a Barcelona és increïble la quantitat de llocs de reparació que hi ha. I crec que més que una xifra de comprar, seria com una xifra que tu tinguis a l'any com una despesa amb roba. Ja sigui llogada, reparació, comprar de segona mà, és a dir, una mica això. No només comprar les botigues.
És molt interessant aquesta aportació. I acabo, també, clar, el problema de l'espai. Així també podem resoldre el problema de l'espai que podem tenir a casa amb armaris, perquè els armaris no són infinits.
Bueno, això dels armaris és un gran tema. De fet, un nou model de negoci al sector de la moda seria les persones que organitzen armaris. També hi ha una moda a internet increïble sobre com organitzar el nostre armari. Llavors, jo crec que la gent, igual que ha de millorar les seves finances, la seva organització de finances, ha de millorar també la seva organització dels armaris. És a dir, treballar amb vídeos d'internet que ens diguin pues com doblegar la roba, com passar-la d'una temporada a una altra, i en general com gestionar el nostre armari, perquè si tu tens una peça i te la tornes a comprar perquè no la trobes, això no és sostenibilitat.
Doncs molt interessant les paraules de Mireia González aquí al migdia a COPE. Atenció amb aquesta xifra, eh? Per 200 euros pots anar perfectament vestit, això sí. Sempre i quan...
Bueno, ara no...
No, he ficat una xifra. No, pot ser fins i tot 400. És a dir, te l'augmento fins i tot el 100%. Ara bé, necessita doncs aquest esforç de mirar, de revendre, de cuidar, de planxar bé la roba, de cuidar-la, que
exacte,
la fi, i d'estimar-la. D'estimar-la.
Els joves no tenen tant aquesta cultura del cuidat perquè han nascut ja la generació del fast fashion, no? Llavors no entenen tant això de... Però quan compren vintes i se n'adonen que la jaqueta vintes que han comprat és molt millor que la que ja tenen del fast fashion, ja no volen tornar a comprar fast fashion. I llavors jo veig els meus estudiants, que en tinc molts, una mica en aquesta línia. Comprar millor i sobretot peces que tinguin emoció. Això seria sostenibilitat.
Doncs no hi ha millor titular per acabar aquesta entrevista. Mireia González, gràcies, bon migdia.
Vale, bon migdia, gràcies per convidar-me.
Bé, és una nova forma de vestir-se, molt més econòmica, requereix més temps. També requereix, doncs, estimar el que un es porta i donar-li, doncs, una llarga vida, no la vida, doncs, tradicional de la roba. Avui era el dia X, 73 anys després. Avui és un dia molt dolorós per tots els socis i tota la història del Club de Mar Sitges. A les 8 del matí... Era l'hora fixada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per lliurar les claus al Ministeri de Transició Ecològica. Doncs què ha passat? Doncs no esperem a la volta de la publicitat, que el Ministeri no s'ha presentat. Publicitat i expliquem els detalls.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Las casas como Movistar por seguro de alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La informació era pública i l'horari, clar, avalat fins i tot per la resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest matí, a les 8, el Club de Mares Sitges tenia l'obligació de lliurar les claus de la entitat al Ministeri de Transició Ecològica. Un moment, evidentment, molt, molt dolorós per una entitat amb 73 anys d'història que per l'aplicació de la llei de costes desapareix. Doncs bé, el que podríem qualificar-la com la part guanyadora del litigi, és a dir, el Ministeri, el Govern Central, no s'ha presentat a recollir aquestes claus que ara continuen, no se sap fins quan, a les mans del Club de Mar Sitges. Què és el que ha passat, Adri Suárez?
Doncs uns 30 socis del club s'han reunit mitja hora abans de les 8, l'hora fixada per la justícia, al club amb les claus a la mà i no s'ha presentat ningú. Mitja hora més tard han marxat. El vicepresident del club, Benjamí Cervera, explica els fets matinals i lamenta la falta de diàleg del ministeri.
Sí, hem arribat aquí a 8:15, són 9:15 i marxem. No ha vingut ningú. Ara enviarem un mail al jutjat amb una foto constatant que hem estat aquí esperant i dient-los que aquí no s'ha presentat ningú, que ens emplacin a dia i hora.
Es podria allargar uns dies aquest tràmit dolorós per a un club de 73 anys d'història que viu els seus últims moments després d'esgotar la via judicial en el compliment de la llei de costes aprovada el 1988. Segons aquesta llei, les instal·lacions costeres no poden superar els 300 metres quadrats de domini públic. Amb una llicència màxima de 30 anys, el Club de Mar de Sitges ocupa uns 100.000 metres de platja seca. I els clubs nàutics de Cabrera de Mar i el de Pineda ja van tancar i sent derrocats per la mateixa llei. Des del club s'ha defensat que la llei vulnera el dret de la propietat i no té en compte l'excepcionalitat de ser un edifici d'interès local. El lliurament de les claus, ara ajornada els pròxims dies, comptarà amb la presentació d'un curs, liquidació i l'acomiadament dels treballadors que hauran d'anar a Fogassa per garantir la seva indemnització. Altres clups nàutics, com el de Torredembarra, Vilassar i de Batuló de Badalona, estan amenaçats d'un pròxim tancament per la llei de costes.
Gràcies, Adri. Parlem ara de la política. perquè la política catalana torni a entrar i a influir a la política nacional. L'executiva nacional de Junts per Catalunya amb el president del partit, el prof. Carles Puigdemont al capdavant, es reunirà aquest pròxim dilluns amb un únic punt clar a l'ordre del dia: decidir com evolucionen i què passa amb els actuals acords que manté amb el PSOE de Pedro Sánchez. Recordem que Pedro Sánchez necessita per mantenir la legislatura els 7 vots de Junts per Catalunya. Segons ha avançat aquest matí el diari El Periódico, Puigdemont ha citat a Perpinyà la direcció del partit per a una llarga i intensa reunió per tal de fer balanç de l'acord que van signar amb el PSOE a l'inici de la legislatura espanyola i valorar l'evolució del pacte i els punts que els composaven i estudiar possibles accions a emprendre. Un cop finalitzada la reunió d'aquest dilluns a Perpinyà, hi haurà compareixença davant dels mitjans de comunicació per comunicar si continuen o no donant suport al PSOE de Pedro Sánchez i, sobretot, quines conseqüències podria tenir si finalment Junts per Catalunya decideix a trencar aquest acord amb el PSOE. Esperarem a dilluns. Però ara el que no esperem, perquè som al migdia, és parlar d'alimentació. I en aquest cas, d'un aliment clau, l'ou. Menjar-los amb moderació és beneficiós per la salut gràcies a la quantitat de vitamines i proteïnes que aporta l'organisme. Els metges, doncs, sempre han recomanat no abusar ni de l'ou ni de cap aliment, és evident, no? Quants ous consumim a Catalunya anualment? Doncs 147 ous persona any. És ben cert que hi ha persones que el consumeixen diàriament en molta quantitat i altres menys, o fins i tot algú que no consumeix ou. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens centrem, doncs, en el consum d'ous i també, doncs, en el sector avícola. A Herrera, en COPE Catalunya, doncs, han parlat amb la nutricionista Esther Martínez. Què ens ha dit sobre aquest aliment, Yolanda Canales?
Per què es mengen més? Doncs per una qüestió de moda, també, ens fixem molt en el que fan els altres, i perquè s'ha canviat la concepció pròpiament de l'ou, que ha passat, efectivament, de ser un aliment, podem dir, demonitzat, a considerar-lo molt complet. Fa uns anys es considerava, efectivament, que s'havia de reduir molt el seu consum perquè contribuïa a augmentar el colesterol. Recentment, però, diferents estudis han demostrat que no té un impacte, almenys important, en el colesterol, que es diu dolent. Així doncs, quines són les recomanacions? Doncs menjar-lo 3-4 cops a la setmana, però també és important la manera com es fa i com s'acompanya.
Doncs a veure, les guies alimentàries com la OMS recomanen menjar l'ou de 3-4 cops a la setmana. Però també s'ha vist, i estudis científics demostren, que es pot menjar fins un ou al dia sense cap risc cardiovascular per la salut. També és molt important amb què s'acompanya l'ou. No és el mateix fer un ou ferrat, per exemple, amb bacon, que fer l'ou dur o a la planxa, amb una amanida. O sigui, també és veure com la dieta de forma global i com menja aquella persona.
L'Esther Martínez, en tot cas, remarca que és un aliment saludable i dins una dieta variada és un element a tenir en compte. A més, recorda que aporta proteïna i també vitamines.
Al final, l'ou és un aliment que aporta proteïna d'alt valor biològic, aporta moltes vitamines com la A, la D, la E, vitamines del grup B també, molt ferro, molt seleni, i al final és un aliment que és molt complet i també és una mica trist, no?, de desplaçar aquest aliment de la dieta, perquè realment ens aporta molts nutrients.
I com en tot, ens diu l'Esther, la nutrició va canviant al llarg dels anys, però també diu que l'ou és una opció més o menys econòmica i també és més fàcil que les famílies hi tinguin accés.
També la nutrició és un tema que és molt, que amb els anys canvia, i que una cosa, o sigui, les coses fa un temps es deia que no es podien menjar i ara, o sigui, és una cosa que va canviant molt amb el temps. Però al final és un aliment que és molt econòmic i que moltes famílies poden acudir a ell, i doncs és una bona opció per menjar-la.
En tot cas, s'ha demostrat que l'ou és un pilar de l'alimentació a Espanya. L'any passat, les llars espanyoles van consumir uns 420 milions de quilos d'ous, equivalents a uns 143 ous per persona a l'any. Una xifra que es manté estable enguany, tot i l'alça de preus. A Catalunya, el promig puja a 147 ous per càpita, per sobre, doncs, de la mitjana nacional.
I al migdia de COPE Catalunya, en aquests moments, saludem a la directora de la Federació Avícola de Catalunya, Anna Todà. Directora, benvinguda i bon migdia.
Hola, moltes gràcies.
Bé, aquesta dada de 147 ous de consum a Catalunya persona any, la troba vostè una bona dada o creu que fins i tot hi ha nivell per créixer encara més amb el consum?
A veure, és una bona dada per dues coses. Un, aquestes dades estadístiques són només de consum a la llar. No té en compte, per exemple, el consum als restaurants, a les escoles. Per tant, realment les persones mengem més ous que no pas aquest 147. Ara bé, igualment és una bona dada perquè és, marca una tendència a pujar, a un consum creixent d'ou, i creiem que encara hi ha marge per créixer més.
És curiós també, Anna, bueno, curiós no, el que és una realitat de la importància de la informació, no? I a vegades també dels prejudicis. De passar que els ous pujaven el colesterol, no sé qui ho va dir, com ho va dir i per què ho va dir, a donar doncs els informes científics i en aquest cas alimentaris que l'ou és una font de proteïnes i tot canvia.
Sí, tot canvia. Aviam, això de que l'època negra de la informació que hi havia sobre l'ou, del colesterol, ja fa molts anys, que va sorgir amb un estudi fet als Estats Units. No sabem com es va fer, però després s'ha vist que no estava ben fet o que els resultats no estaven ben interpretats. El que passa és que va calar tant amb la ment de les persones que encara hi ha gent com ara, que hem de dir, no, escolta, que això no és la realitat. I, en canvi, avui podem dir que l'ou és un aliment superproteic, d'una proteïna molt alta, i que, a més, el seu consum influeix amb els nivells de colesterol en sang.
Anna, m'agradaria fer una pregunta des de la ignorància, però potser ara se l'estan plantejant molts oients de migdia, Cope. El preu de l'ou, quan oscil·la, per quins motius ho fa? És a dir, per què anem a comprar una dotzena d'ous i té un preu determinat i al cap d'una setmana igual ha pujat 5 cèntims o no? No sé si depèn del distribuïdor, fins i tot de la mateixa botiga, però quins són els motius que impacten respecte al preu de l'ou quan l'anem a comprar a la botiga, ja sigui especialitzada o al supermercat?
Aviam, jo diria en primer lloc que el que passa com a base és que el preu està també determinat per dues coses bàsiques. Una són els costos. Quan tenim pujades disparades de costos dels ous de la producció, doncs aleshores el preu s'ha de disparar perquè si no l'avicultor perd diners, i amb aquests costos estem parlant de pinsos, que és el cost principal. Però totes les tensions que hi ha actualment, i no només aquí, a casa nostra, sinó a nivell mundial, amb el preu, és que hi ha un desajust entre oferta i demanda. La demanda va creixent, el consum d'ou creix, i en canvi la demanda no pot donar-hi resposta. Això, aquestes tensions, fan que el preu vagi pujant. Si no pot donar resposta, doncs perquè no n'hi ha suficients.
Clar, però hi ha una oscil·lació important, no? A vegades una dotzena d'ous pot costar 2 euros amb 70 cèntims, i, clar, si tenim ja ous ecològics, se'n va a 4 euros, 2 euros més, també depèn una mica de la manera de fer-los, no?
Sí, sí que hi ha diferència important entre el sistema de cria, bàsicament perquè els costos són molt diferents. Fer la cria en condicions d'ecològiques és molt més car que no pas els ous fets amb sistema, per exemple, de gallines en gàbia. El pinso és més car, després són gallines que estan a l'aire lliure i amb unes condicions de densitat també més altes. O sigui, els costos realment són molt diferents. El que jo crec per això és que no hi ha oscil·lacions d'una setmana més o una setmana menys, sí que hi ha una tendència. I aquesta tendència és que pugi.
Que pugi el preu. I el sector avícola a Catalunya és exportador o ja amb la demanda que hi ha doncs, aquí a Catalunya ja no dona capacitat per exportar?
No és bàsicament exportador. Això no treu que conjunturalment es puguin fer exportacions des d'aquí a Catalunya, però en general no ho és.
A hores d'ara, doncs, fer una granja nova del sector avícola sí que té un cost molt important, no?, en quant a la inversió.
Bueno, és que fer una granja nova jo diria que és gairebé impossible.
Impossible.
Aquí a Catalunya absolutament impossible, o sigui, tots les dificultats per trobar un espai que els municipis deixi l'avaluació ambiental, els requisits, és absolutament impossible.
Sí, tenim els que tenim i amb això hem d'anar fent.
Sí, sí, sí. Però això et diria que passa amb tota la ramaderia, eh? Sí, sí, no amb totes les espècies, que gairebé amb totes, que realment és molt difícil créixer aquí a Catalunya.
Molt interessant la entrevista amb la directora de la Federació Avícola de Catalana per parlar d'aquest tema, dels ous, del seu consum bo, però també per parlar d'aquest sector econòmic i també de les actuals limitacions que hi ha a l'hora de crear la impossibilitat de noves granges. Anna Todà, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
9 minuts i arriba Esports Cope. Jo crec que s'inicia ja el compte enrere, no? Una vegada he passat ja els partits de Champions, ja tenim, doncs, la dimensió del clàssic. 72 hores, Joan Batllori, última hora, avui 3:05 Esports Cope. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Sergi. Efectivament, 3 dies ja pel clàssic del Santiago Bernabéu i estem molt pendents de les últimes hores dels dos equips. Atenció que al Barça hi ha notícia. Avui De Jong ha hagut d'abandonar la ciutat esportiva amb una indisposició. Rafinha i Ferran ja entrenen amb el grup i Ferran ja va tornar l'altre dia a la convocatòria per jugar contra l'Olympiacos, no va disposar ni d'un minut, però Rafinha també hauria d'entrar en la convocatòria pel clàssic. El Real Madrid, Xavi Alonso, espera recuperar Hausen, Carvajal, Alexander Arnold i Ceballos. Un Madrid que ahir es va imposar la Juve per 1-0 en partit de Champions, li va costar. El Real Madrid és un dels 5 equips que han guanyat els 3 partits disputats fins ara juntament amb PSG, Bayern, Inter i Arsenal. Estarem també avui a París. Allà està el Quique Iglesias, allà s'ha fet la presentació del Tour de França 2026, que com saps arrenca a Barcelona el dia 4 de juliol, amb una crono per equips per la ciutat. Hi ha una segona etapa a Tarragona-Barcelona, amb final a Montjuïc, i una tercera que sortirà de Granollers ja en direcció als Pirineus. Tornant al futbol, estarem també en l'actualitat de l'Espanyol i del Girona, que preparen els seus partits de dissabte. L'Espanyol rep a l'Elx a 4:45. Abans el Girona rebria l'Oviedo a 2:00 PM, pendent de recuperar Michel, a Unagi i a Lemar. En bàsquet, el Barça té partit d'Eurolliga aquest vespre, rep als Alguiris a 9:15. A la Champions, jugat ahir, Joventut 94, Bursaspor 67. En handbol, tenim un interessant partit de Champions aquesta tarda entre el Wisla Plock de Polònia i el Barça, i Ducati ha anunciat aquest matí que Marc Márquez no tornarà a córrer fins la propera temporada.
Doncs molt interessant. A partir de les 3:05, Esports o Cope, amb aquests temes que aporta Joan Batllori. Gràcies, Joan. T'escoltem. No marxis gaire lluny.
Gràcies, Sergi. Per aquí em quedo.
Perquè arriba Línia Cope a les 3, l'inici de la tarda. 3:05, Esports Cope, amb Joan Batllori.